Les 3 en punt, actualitzem la informació amb les primeres paraules i el primer acte públic de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona. Després d'accedir a l'alcaldia amb els vots de Comuns i de PP, el socialista diu que pactarà amb tots els grups de l'Ajuntament, menys amb Vox.
Jo vull ser i seré l'alcalde de tots i totes els barcelonins i les barcelonines. I això ho farem sobre la base del diàleg, de l'acord i de l'entesa amb tots els grups del consistori, excepte amb l'ultradreta.
Collboni ha dit en un acte al barri de Can Clos, on ha defensat que avui comença una nova etapa a la ciutat. Ha dit, l'altre protagonista d'aquest cap de setmana, Xavier Trias, fixa la mirada en les pròximes eleccions el 23 de juliol per passar pàgina de la desfeta ahir a l'Ajuntament de Barcelona. Trias ha esperonat el seu partit, a Junts, a transformar la rancúnia en energia per donar la campanada a les eleccions al Congrés.
Hem guanyat, no sóc l'alcalde, i escolta'm, ara tenim una obligació. Guanyar les properes eleccions. Míriam, estic al teu servei, estic al servei de tots vosaltres.
Amb aquest oferiment, Trias deixa la porta oberta a una incorporació en una posició simbòlica a la llista electoral que encapçalarà Míriam Nogueras. Mentrestant, en clau espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es vanta d'haver estat determinant perquè els partits independentistes no hagin aconseguit l'alcaldia de Barcelona. En canvi, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han fet muts a la gàbia i han evitat pronunciar-s'hi. I Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
Per davant de Pecco Bagnaia i Joan Zarco, el millor català, Àlex Márquez, setè. El seu germà Marc no ha participat a la cursa per una caiguda al warm-up. El dia que es juga el segon Barça-Madrid de la final de l'ACB a 7:15 i la final de la Nations League a 9:15 Espanya-Croàcia.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà començarem la setmana sense canvis importants.
Sí, de moment es mantindrà aquesta certa inestabilitat amb núvols i clarianes, alguns ruixats encara demà cap al Pirineu, esporàdicament a la resta de l'interior, però no creiem que siguin tan efectius com els d'avui, que realment doncs ha acabat plovent amb ganes a moltes comarques centrals i de Ponent. Amb temperatures una mica més baixes, aquest descens doncs tindrà continuïtat. Avui s'ha notat una clara refrescada respecte ahir a les comarques de Ponent, on ahir la calor era desbocada, i la dinàmica de tronades de tarda s'ha de repetir també dimarts, dimecres, potser incrementant-se fins i tot de cara a finals de setmana, coincidint amb una glopada probablement d'aire més càlid, que impulsaria doncs també pols en suspensió i una clara pujada a la temperatura, amb una calorada important i l'aixafogor força marcada tota la setmana arran de mar, sobretot a les grans ciutats de la costa.
Doncs pràcticament les 3 i 3 minuts, tanquem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
El superesports a partir de les 4 i el tu diràs a les 11.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui, a la nostra sortida dominical, ens acomiadarem de la primavera. Donarem la benvinguda a l'estiu, que començarà la setmana vinent amb una ruta molt completa per tota Catalunya. Ens esperen a Valls, la capital de l'Alt Camp, on ja es preparen per la seva festa major, la festa de Sant Joan. Aprofitarem per descobrir la història de la ciutat, recórrer la plaça del Blat, la de l'Oli, el Call Jueu o el futur Museu Casteller. També viatjarem fins al Baix Camp. De seguida serem a les millors platges i cales de Mont-roig del Camp i Miami Platja i sabrem què ens ofereixen aquest estiu. Pels que preferiu anar cap a la muntanya, tenim un doble pla. Descobrir d'una banda la Vall de Boí, les seves falles i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb moltes rutes interessants, i els que busqueu una mica de relax i descans, us recomanarem un establiment amb molta història, l'Hotel Terradets, al Pallars, al Prepirineu de Lleida, a tocar del Montsec, i on també podreu fer un munt d'activitats relacionades amb la natura i l'aigua. I pels que us quedeu per Barcelona, encara sou a temps d'acostar-vos-hi fins a Elit Gaudí, a la Torre Vallesguard, un esdeveniment que finalitza avui i que és parada obligada si sou seguidors d'Antoni Gaudí. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Diuen que a la gent de Valls els agrada mirar el cel, ja sigui per admirar els castells, per menjar calçots, per veure un porró o per mostrar el campanar més alt de Catalunya. Poques ciutats tenen una personalitat i una història tan marcades amb un patrimoni històric imponent, a més de ser capital cultural en festes i en fires de tant renom com és la Festa Major de Sant Joan, que se celebrarà la setmana vinent, el proper dia 24, però que començarà ja dimarts. I per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres el viatger de RAC1, en Jordi París, que és director del Museu de Valls. Jordi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Quan s'acosta a Sant Joan, jo ja tinc anotat a la meva agenda trucar-te perquè m'expliquis doncs, com teniu la Festa Major. Com està en aquests moments, Jordi? M'imagino que ja esperen que arribi dimarts, no?
Sí, està escalfant motors, comença dimarts oficialment, però ja hi ha actes de diumenge, dilluns, vull dir que... I a partir de dimarts, com bé dius, ja està on no parar fins al diumenge següent, fins al dia 25 de juny.
La veritat és que, més enllà dels tòpics que comentàvem ara mateix, Valls és una ciutat per descobrir en molts aspectes. De fet, des de l'Oficina Municipal de Turisme ens proposen rutes per a gaudir de la ciutat i conèixer millor doncs, quina és la vostra història i també les tradicions. I una miqueta el motiu de la meva trucada avui és això, repassar amb tu, doncs, si venim per Sant Joan a Valls, doncs, què és el que no ens podem perdre? Jo crec que aquest recorregut ha de començar sí o sí al vostre quilòmetre zero, que és la plaça del Blat.
I tant, si tu vens a Valls, si no has vingut mai, el primer lloc que t'has d'adreçar és a la plaça del Blat, és la plaça de l'Ajuntament, però sobretot és la plaça castellera per excel·lència, és on van néixer els castells i on es manifesta, com en cap lloc, la rivalitat entre les colles castelleres, la colla vella dels xiquets de Valls, la colla jove dels xiquets de Valls, que és el que han fet gran els castells, aquesta pugna, aquesta rivalitat per arribar com més alt millor.
De fet, des d'aquí i des de fa més de dos segles, els castells s'han convertit en imatge de Catalunya al món i també en patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de l'any 2010.
Sí, els castells és un fenomen molt espectacular que no deixa ningú indiferent. Només cal pensar que en aquest últim concert que hi va haver a Barcelona, el Coldplay, doncs que va quedar parat quan hi havia una noia que viu a Valls, que estava pujada d'un company, i això ja es va fer molt espectacular. I diu, bueno, aquest senyor no ha vist gaire castells, perquè si veiés el castell de 9 i de 10 com es fan, diguem-ne, quedaria realment parat i...
Bocabadat.
Però bueno, aquesta és la gràcia dels castells, aquest món que es viu tan intensament en una plaça tan petita com és la plaça del Blat, però que realment bull com mai.
Jordi, després un altre punt que és parada obligada, visita obligada, és el vostre campanar, el campanar de Sant Joan.
Sí, sobretot, i no només el campanar, eh? El campanar i l'església de Sant Joan. L'església de Sant Joan és una església del segle XVI imponent, d'unes mesures espectaculars, i que, com molt bé dius, l'acompanya aquest campanar, que té 74 metres d'alçada i és el campanar més alt de Catalunya de les parròquies existents.
Uh-huh. On està? On està aquesta església? Està a prop de la plaça del Blat?
A tocar de la plaça del Blat. Està al costat. Has de caminar 10 metres, és a dir, depèn de per quin cantó surtis de la plaça, et trobes de cara amb l'església de Sant Joan. I només anant cap al lateral ja veus aquest campanar que realment és espectacular.
De fet, si no m'equivoco, l'església és una joia artística que està declarada bé cultural d'interès nacional.
Sí, sí, perquè per l'arquitectura i per l'art que conté i que havia contingut, realment és una església que es fa mirar i que recomanem de totes d'entrar-hi i de fer-hi una petita parada. I més ara aquests dies que fa aquesta calor, entres allà dintre i s'està rebé.
Vull dir
que
ho recomanem
totalment. S'està més fresquet que no pas a la plaça.
Jordi, hem començat a la plaça del Blat, però crec que ens vols portar cap a una altra plaça important a Valls. Quina?
Sí, la plaça de l'Oli, que és una plaça de mercat, una plaça porxada que té aquest encant d'haver estat una plaça de mercat, que encara actualment tots els dimecres i tots els dissabtes fa mercat, i que és un dels llocs que hem d'anar sí o sí.
A l'estiu també feu mercat?
També. Vull dir que el mercat al carrer el tenim durant tot l'any. Uh-huh. I d'allí ja podem sortir pel carrer Peixateria i anem a parar al carrer de la Cort, que és un dels carrers principals del nucli antic, i del carrer de la Cort podem anar fins al pati, que és la segona plaça més important de la ciutat, conjuntament a la plaça del Blat, que és entre una i altra, que estan enllaçades per aquest carrer de la Cort, que va d'una punta a l'altra, que és com una mena de cordó umbilical, que ens porta a les dues places on passen la majoria d'activitats de la Festa Major, o almenys les més rellevants.
On hi ha més vida. Escolta'm, Jordi, un dels espais més emblemàtics de Valls és també, com no podia ser d'una altra manera, el vostre Museu Casteller.
Sí, un museu que el tenim a punt d'inaugurar, que jo diria als oients que estiguin molt atents, perquè realment és un museu que es farà mirar i que està a punt d'inaugurar-se, i per tant doncs una recomanació molt especial per assistir, per visitar aquest museu, que serà una mica, explicarà l'essència del món casteller, tot allò que hem de conèixer per entendre el món dels castells.
Quan està prevista la inauguració?
Molt aviat. Entre finals d'aquest mes i principis de juliol segur que sentireu parlar-ne del Museu Casteller. Mm-hmm.
Doncs n'estarem pendents. Més coses, al carrer de la Cort, per què és important anar-hi cap allà?
Bueno, perquè és aquest carrer que uneix aquestes dues places, que és per on passa tota l'activitat de la festa, o passa bona part de la festa. Podem parar fins i tot a la capella del Roser, que és una capella que també té unes rajoles declarades bé d'interès nacional, rajoles del segle XVII, rememoren la batalla de Lepant, però a més, diguem-ne, amb uns plafons espectaculars de rajoles del segle XVII que recomanem visitar. I quan arribem al pati, podem doncs recomanar als nostres oients un espai nou que hem obert aquests últims mesos, que és l'espai Gerard, que és un espai dedicat o un dels grans compositors que ha donat la ciutat de Valls, de renom internacional, com és Robert Gerard.
Anem cap al Call Jueu.
Si anem cap al Call Jueu, que és al voltant de l'església de Sant Joan, molt a prop d'allí, trobarem aquests dos carrers que ens recorden aquesta vida del món jueu en l'edat mitjana, dos carrers que expliquen moltes històries que han viscut, i molt a prop d'allí recomanaríem que apareixiu en una cantonada, just al sortir del carrer dels Jueus, que hi ha el Cap de la Pera, un personatge històric de Valls, que va ser un bandoler, i que es va fer famós sobretot perquè el Lluís Llach li va dedicar una cançó, precisament una cançó que es diu El bandoler.
Uh-huh. Estem acabant, Jordi, aquest recorregut, però no vull acomiadar-me a tu sense repassar també un dels esdeveniments importants a Valls, que serà el Firagost.
Sí, Tenim el Firagost, que és la gran fira del camp, que coincideix sempre en el primer dimecres del mes d'agost. Per tant, és una festa que es mou, no té una data fixa, però que sempre, sempre cada any, és quan arriba el primer dimecres d'agost, tenim la Firagost. I és una fira del camp català, a la qual podem trobar tot tipus de productes del camp, fins i tot maquinària, i que també val la pena mirar. I l'última recomanació que us faríem és que no us perdeu també una visita al Museu de Valls, a la nova exposició permanent que vam d'inaugurar aquest mes de desembre i que segur que no us defraudarà.
Jordi París, director del Museu de Valls, un plaer, com sempre, ja ho saps, conversar amb tu, recórrer Valls. Espero que molts oients del programa i de RAC1 doncs segueixin les teves recomanacions i us visitin, si no pot ser per Sant Joan, doncs durant l'estiu.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, cuida't.
Perfecte, gràcies.
A RAC1, viatge bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
I ara és moment al viatge bé d'anar fins a una destinació d'interior i de muntanya certificada amb el segell de destinació de turisme familiar, perquè ens espera a la Vall de Boí la seva alcaldessa, la senyora Sònia Bruguera. Sònia, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Bé, el primer que vull que m'expliquis és com van les falles. De fet, com varen ser les falles de divendres a Durro?
Bueno, pues fantàstiques. La veritat que, bueno, patíem una mica per la sequera que hi havia, però, bueno, finalment, com que ens ha plogut molt tot aquest mes de maig i finals de juny, pues van anar francament bé, molta participació, i bueno, pues també la gent que les ha vist i la gent que les ha baixat a gaudir al màxim ara, un cop acabada aquesta pandèmia, preparant el resto.
Això t'anava a dir, perquè és el tret de sortida amb moltes més que vindran durant les properes setmanes, no? Quines?
Sí, bueno, primer hem començat amb les de Durro, però després ja venen les falles de Boí, les d'Eri, les de Barruera, les de Taüll, tot el cicle d'aquestes falles que sabeu que estan declarades patrimoni immaterial per la UNESCO. Mm-hmm.
El calendari que els nostres oients tinguin en compte, doncs, per si es volen acostar fins a la Vall de Boí, i poden fer-ho en una data assenyalada i coincidint amb les falles, que les puguin viure en persona. Escolta'm, Sònia, què em pots explicar, doncs, sobre com s'ha preparat aquest estiu 2023 a la Vall de Boí el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels vostres tresors?
Bueno, és un tresor perquè és l'únic parc nacional de Catalunya, i tenim aquí, des de la Vall de Boí, tenim dues de les entrades principals, la zona d'Aigüestortes i la zona de Cavallers. Per tant, és un moment de gaudir de natura i de tranquil·litat. A més a més, són una zona sense cobertura de telèfon, per tant, a gaudir-les amb total calma i total tranquil·litat de la natura en directe.
Amb desconnexió total.
Desconnexió total, i tant, sí. Tant quan ja fa falta, ja va bé.
I sense telèfon, una de les coses que podem fer sense telèfon mòbil és la ruta dels miradors.
La ruta dels miradors, sí, en vam fer ara un que és el mirador de Cardet, que permet, o sigui, hem afegit un més als que ja teníem, que permet veure no només una bona vista de la Vall de Boí, sinó que permet observar l'absis de Santa Maria de Cardet, una de les esglésies declarades patrimoni també mundial per la UNESCO, i a més estem ja també preparant un altre per a la zona de Durro, amb la qual tindrem tota aquesta ruta de miradors per gaudir dels camins, dels pobles i de la vista que pots observar d'ells.
En teniu molts o què?
Pues mira, en tenim a Boí, en tenim a Durro, que després en farem un altre, a Durro en tenim també un altre, tenim aquest de Cardet, tenim el de la Santeta de Taüll, és a dir, t'hi permet fer una ruta circular per lo que és la Vall de Boí, amb la qual pots no només gaudir dels pobles i de la seva gastronomia i de la seva gent, sinó d'aquests camins que uneixen, que són els camins tradicionals que unien els pobles. Per tant, no només gaudeixes de la natura, sinó que a més practiques esport, cosa que sempre fomentem una mica des de la Vall de Boí.
Clar que sí. Començàvem parlant de cultura, en concret de la cultura de les falles, perquè l'estiu, doncs, és l'època en què més activitat cultural oferiu aquí a la Vall de Boí, però també s'ha de dir que és el moment en què comencen les visites guiades a les esglésies del conjunt romànic de la vall. Com funciona ben bé?
De fet, de visites guiades en fem tot l'any, eh? Vull dir que el que passa és que les reforcem durant l'època d'estiu, perquè
això volia dir
que tenim més públic. Uh-huh. Les iglesies les tenim obertes tots els dies, o pràcticament els 365 dies de l'any, a través de la pàgina del centre del romànic es poden consultar tots els horaris. Tenim, com no, la joia de la corona, podríem dir, que és el màping de Sant Climent de Taüll, però jo sempre animo a que la gent visite el resto de les esglésies i sobretot una visita guiada, perquè al final és allà on t'expliquen, no?, la gràcia de les esglésies, el seu entorn, no?, perquè van ser declarades patrimoni, perquè no només les esglésies, sinó tot el seu entorn, és el que les fa, les detalla més i el que les fa més importants, no? Per tant, jo sempre, sempre recomano una visita guiada. Si consulten la pàgina del Centre Romànic, allí trobaran tota la informació amb tots els horaris, hi ha les entrades conjuntes, pots reservar una visita guiada, en fi, vull dir, tota la informació que necessiten. A més, és una pàgina totalment renovada, per tant, fantàstic de que puguin entrar i que puguin rebre tota aquesta informació antes d'arribar a la vall.
Uh-huh. El Romànic, sens dubte, és un dels grans al·licients culturals per visitar la Vall de Boí. Ara teniu els 900 anys de la consagració de Sant Climent, de Santa Maria de Taüll. Aquestes són algunes de les accions en les que ara mateix esteu treballant.
Sí, ara estem treballant amb el programa. El 10 i l'11 de desembre es commemoren, com dius, els 900 anys de la consagració de Sant Climent i de Santa Maria. I estem treballant amb aquesta programació que donarà inici, o tret de sortida serà amb aquesta data marcada, i tots els esdeveniments o els actes que farem s'allargaran fins al 2024. Per tant, encara hi haurà temps de gaudir de tot aquest romànic, que, sí, com sí, comentes, és una meravella.
Encara tenim marge. Anem a centrar-nos a l'estiu, no?, i en les cites culturals que tenim. Per exemple, a Barruera he vist que hi ha un cicle de concerts convocat pel dia 20 de juliol. De quin tipus de cicle musical estem parlant?
Mira, aquest és un... De fet, són 30 anys. Això és el que anomenem el Dijous a la Fresca, que són concerts que se fan sempre al voltant de les esglésies. Són tot tipus de concerts i de música per tot tipus de públics. S'hi fan a les 8 del vespre, per tant, una hora molt, molt accessible, des de sopar, justet. I, bueno, el que et permet és, durant juliol i agost, el gaudir d'aquesta música a l'exterior, amb aquest entorn tan meravellós, no? A més, celebrem 30 anys, que és molt ràpid de dir, però que costa molt de complir, no? Molt, molt contents de... Bueno, celebrarem a lo grande, també.
Clar que sí, és un aniversari assenyalat, rodó.
Sí, i tant. Sí.
I també a finals de juliol hi ha prevista la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Parla'ns, sí, d'aquesta cita, com serà?
Bueno, això també ja fa, doncs, que ja veus, són la 12a edició. Això és un festival de música que s'hi fa al Pirineu, a poblacions del Pirineu. Nosaltres sempre ens hem volgut sumar, i s'hi fa també normalment a dintre de les esglésies. Normalment sol ser a Santa Maria de Taüll, perquè potser és la que té una sonoritat més adequada, diguéssim, i es pot gaudir molt més. Mm-hmm. Per tant, gaudir de la música i de la cultura, vull dir que al final en aquest entorn i aquesta música, no?, el poder gaudir per una estona d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta també desconnexió que dic jo sempre.
Uh-huh. I a finals d'agost celebrareu la Nit de la Llum i també la segona fira del formatge de pastor. En què consistiran aquests dos esdeveniments?
Mira, la Nit de la Llum és una nit que se celebra a Eril, que és l'últim dijous del mes d'agost. Ja diguéssim que és una mica com el tancament d'aquests dos mesos de tanta activitat. I el que se fa és a Erill il·luminar tot el poble d'Erill amb espelma. És una, la veritat que és una meravella, perquè passeges per allí. Si la pluja mos ho permet, perquè a vegades la pluja mos fa la guitza, però si la pluja no arriba en aquell moment, la veritat és que és un moment per gaudir del poble i de la passejada i d'aquelles vistes, no? Uh-huh. Això per aquest costat. I la fira del formatge del pastor, ja veníem fent una fira del formatge, però el que volem és donar més entitat a aquest formatge de pastor, aquest formatge fet a la muntanya, i aquest any fem aquesta segona fira, que no només és gaudir del formatge del pastor i de tots els productes que ofereixen, sinó també hi ha activitats culturals al voltant, com pot ser dansa o com pot ser música. Per tant, és un moment per passejar per Taüll, per gaudir del seu poble i dels seus productes.
Uh-huh. I per últim, no em vull deixar, doncs, aquestes activitats esportives que també teniu previstes. Hi ha, per exemple, la Via Ferrata, i a més, si parlem de futur, ens hem de referir a una nova marca, que és l'Outdoor Park.
Sí, l'Outdoor Park Vall de Boí, que és una nova marca que el que permet, no, estarem fent cap a la tardor, tindrem fer un centre d'acollida que el que farà és englobar totes les activitats esportives a l'exterior que tenim aquí a la vall. Com has dit, doncs, ja han dotat al municipi d'equipaments esportius a l'exterior, com és la Via Ferrata, com és dos pump tracks o un skatepark que estan aquí centrats a Barruera, però ja al voltant seu hi ha tot d'activitats, hi ha rutes en BTT, hi ha rutes caminant, aquesta ruta dels miradors que també afegirem, ficarem cargadors de bicicletes, per tant, creiem que l'activitat esportiva, que és el que hem de fomentar, a més al voltant de la natura, per tant, és fer salut i és fer turisme i és conèixer una miqueteta aquest petit racó que tenim aquí als Pirineus.
Natura, esport i cultura, aquesta tríada, no?, a la Vall d'Avui, aquest estiu, que hem repassat amb la seva alcaldessa, amb la senyora Sònia Bruguera. Sònia, que passeu un molt bon estiu i a veure si ens podem veure per allà en unes setmanetes.
Pues bueno, aquí us esperem. Si voleu vindre a gaudir de les falles i de tot el que us ofereix la Vall de Boí, benvinguts sereu.
Clar que sí, allà ens veiem. Que vagi molt bé, bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies igualment.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Moment de comentar lectures viatgeres, moment de viatjar a través dels llibres i avui, en lloc d'anar fins a la llibreria Altair, saludarem un dels convidats habituals del programa del Viatge Bé, que és concretament l'escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal Soler. Jordi, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui ocupes el lloc de l'Helena Bernades perquè, com fa 2 anys, estàs organitzant un cicle de xerrades que va començar el mes de maig, que continuarà aquest mes de juny i que recordo que en vàrem parlar fa 24 mesos. Exactament, quina és la temàtica del cicle d'enguany a les biblioteques de Barcelona?
Doncs mira, sí, aquest cicle és un cicle que, no com a tal, però sí que el fet de fer unes xerrades temàtiques sobre el món dels viatges és una cosa que s'està fent des de fa molts anys a les biblioteques de Barcelona, no? En les que participen diferents biblioteques, i llavors, depenent de cada any, doncs, es decideix fer-ho sobre una temàtica en particular. Alguns anys doncs, ha estat sobre destins de més de muntanya, va haver un any que vam fer destins de pel·lícules, un altre d'illes, i sí que fa 2 anys vam iniciar un concepte una mica diferent d'aquest cicle de viatges, que era introduint el destí, d'alguna manera, visitat fa uns anys en el passat, per algun explorador o exploradora. De manera que podíem tenir el contrast d'aquell destí vist des dels ulls d'un dels primers europeus que hi va arribar i contrastar-lo amb el que seria la visió que podem tenir actualment si nosaltres hi anem com a visitants o com a turistes, no? Per justament buscar el que seria l'aproximació a aquests països o destins des de les dues vessants i sobretot quan hi anem sabent què ens hi podem trobar, però també què s'hi havia trobat i amb què es pot diferenciar des del que els primers exploradors van visitar aquests llocs, no? I va tenir molt d'èxit fa un parell d'anys i ara el tornem a repetir amb nous exploradors i exploradores, nous destins i nous conferenciants fins i tot, no?
Jordi, heu fet sessions fins ara, durant tot el mes de maig i el de juny. Heu viatjat fins a Cambodja, fins a Siam, heu anat a Nova Zelanda, a Mongòlia. Què ens espera?
Doncs us esperen viatges també apassionants per l'Àfrica, per exemple, de Karen Blixen, la famosa Isaac Dinesen, que va escriure doncs, les memòries d'Àfrica, sí. O anar a les ruïnes de Machu Picchu seguint l'explorador Hiram Bingham, que va ser el descobridor, o anar, per exemple, a Tanzània, a les gorges d'Olduvai, i descobrir de la mà de Mary Leakey el primer paranthropus boisei, que és un dels, diguem, dels antecessors dels humans, o, per exemple, una mateixa xerrada que faré jo mateix a la Biblioteca Serà Família, el dia 19 de juny, parlarem d'Alexander von Humboldt, que per mi és un dels grans exploradors científics especialment, perquè es creu que va ser l'últim gran científic universal que ho intentava entendre-ho tot, i a través d'ell, per exemple, no només coneixerem la seva biografia, sinó que viatjarem per l'actual Perú, Colòmbia, Ecuador, tots els països, Mèxic fins i tot, tots els països que va visitar en el seu gran periple per al que aleshores doncs, eren les colònies espanyoles, no? O, per exemple, també, buscant i seguint doncs, algunes dones exploradores del passat, anirem seguint els passos d'Annie Londonderry, que va fer la primera volta al món en bicicleta, o, per exemple, Caterina Povenechen, que va ser la primera gran turista de Canàries els alemanys, i sobretot és a partir dels seus textos que les Canàries doncs, van ser començades a veure com un destí predilecte dels alemanys, o fins i tot coses més properes, com per exemple els Pirineus, que va explorar amb la Galí de Le Bon Didier, i de fet hi ha un museu actualment a Lourdes que parla de tota la seva recerca. No? O sigui, realment molt variat, i tant destins de proximitat com alguns més llunyans que ens permetran viatjar des d'aquestes biblioteques i preparar, potser, doncs, el viatge d'estiu.
Les xerrades, com dèiem, les coordines tu, però van a càrrec de grans professionals que han passat per aquí també pel programa, com en Jordi Serrallonga, hi ha també en Roger Canal.
Sí, Irene Cordón, són professionals del món de les xerrades que més també es coneixen perfectament aquests destins, no? O sigui que fins i tot també poden respondre molt fàcilment les preguntes dels oients, que es tracta doncs d'anar a veure i disfrutar de la xerrada, però també si tenen qualsevol dubte, doncs fer les preguntes pertinents als conferenciants.
I com anat fins ara, no? Com han anat les convocatòries doncs, que heu realitzat, no? La gent interactua, la veritat, sí, és gent que ha estat en aquesta destinació, que hi vol anar i es vol posar una miqueta en situació.
Exacte, i fins i tot també, per exemple, en el cas de la xerrada primera que va fer en Jordi Serrallonga, doncs hi va anar fins i tot una nena de 9 anys que vol ser paleontòloga i, per tant, parlar i sentir de Roy Chamanandrius i les seves recerques d'ous de dinosaures a Mongòlia, doncs va ser fascinant per ella, no? I segurament doncs, són potser les espurnes d'inici d'una carrera com a paleontòloga, qui sap, no? Són, al final, totes aquestes xerrades tenen atractiu per tots els públics, no? Tant si volem viatjar allà com si simplement doncs, volem conèixer una mica més a fons aquests destins i aquests exploradors i exploradores. Que, per cert, també hem buscat la paritat i hem aconseguit parlar aquest any doncs, de 9 dones exploradores i de 5 homes.
Fantàstic, fantàstic. Escolta'm, Jordi, per les persones que s'hagin engrescat escoltant-te, hi ha un portal ajuntament.barcelona.cat/biblioteques.
Són entrada gratuïta, com deia, no és necessari apuntar-s'hi, però sí que en algunes biblioteques més petites el lloc és bastant limitat i, per tant, convé anar-hi d'hora si voleu tenir seient.
Els horaris són a mitja tarda, no?
Sí, sempre comencen a les 6:30 en les diferents biblioteques que surten aquí en aquest portal, i sí que val la pena doncs, ser-hi entre 6 i 6 i quart per assegurar-se doncs, el seient, no? I solen tenir una durada d'entre una hora i una hora i mitja.
Doncs els oients de Viatge Vella ho saben, amants del Nil, persones que vulguin conèixer les Illes Afortunades, que vulguin fer la volta al món en bicicleta o conèixer, per exemple, el darrer científic universal, en Jordi Canal Soler, escriptor i fotògraf de viatges, us convida doncs, a aquest gran viatge, que és a través dels llibres i a través de les biblioteques de Barcelona. Enhorabona, Jordi, i ens veiem allà.
Moltíssimes gràcies, us hi esperem.
Una abraçada.
Igualment.
RAC 1. Santiago Niño Becerra, economista.
Si el 10% dels bancs americans estan en fallida tècnica, això serà una catàstrofe, perquè als Estats Units no hi ha diners suficients per rescatar aquests 10% de bancs. No el 50%, el 10%. Una catàstrofe.
En vols més? Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 presenta... Especial festa d'estiu del Tu diràs amb Aleix Pariser.
Benvinguts, moltes gràcies.
El dijous 22 de juny, a 2:15 de la nit, des de Cala Nuri, al passeig marítim de la Barceloneta, el Tu diràs i l'equip d'esports de RAC1 anticipen la revetlla.
Acomiadarem el curs esportiu amb els col·laboradors del programa, convidats, música en directe, humor i l'última edició del gran concurs del Tu diràs.
El dijous 22 de juny, al restaurant Cala Nuri, a tocar de la platja. Un Tu diràs molt especial d'estiu. Estiu amb Aleix Pariser.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A RAC 1, Viatge bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Som al Pallars, al Prepirineu de Lleida, a 10 minuts del municipi de Tremp, a tocar de la població de Cellers, a la Serra del Montsec, on es troba l'hotel Terradets, un negoci familiar amb més de 100 anys d'història que coneixerem ara mateix de la mà de l'Alba Serra, la seva propietària. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per obrir-nos les portes de l'hotel Terradets a l'equip i als oients del Viatge bé de RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Bé, tu ets la quarta generació del negoci. Explica'ns, no?, qui el va fundar.
Doncs el meu bespadrí, aquí diem padrí, més avi. Nosaltres ja som la quarta i es va iniciar amb un petit hostal, no?, que oferia menjar i hospitalitat als viatgers que transitaven pel Congost de Terradets i arribaven a la comarca del Pallars.
Uh-huh. Després que crec que ell el que feia era donar benvinguda als viatgers i comerciants que creuaven el pas de les Serres del Montsec, no?
Exacte, aquest era el propòsit del que es va iniciar i encara ara és la raó de ser, no? D'acollir a casa nostra els viatgers, que ara ja són turistes i visitants de la comarca, pues, per donar-los la millor hospitalitat que sabem. Uh-huh.
Esteu, Alba, arrelats al territori en una ubicació màgica entre aigua, entre muntanya. Explica'ns ben bé com és el lloc on esteu, el lloc on us trobeu.
Sí, bueno, estem a prop de Barcelona, 2 hores només, enfront de la serralada del Montsec i del llac de Terradet. És paisatge de Prepirineu, tot i que, bueno, la comarca és de Vallfosca, arriba fins a... O sigui, estem al sud del Pallars. Uh-huh. I, bueno, sí que és una ubicació privilegiada, doncs, envoltats de natura i un lloc estratègic on es pot fer moltes activitats, no? És un punt de partida perfecte per fer activitats de natura, bueno, de tot tipus, cultura, esports, lleure, hi ha muntanyes, hi ha llacs, hi ha rius, esports, astronomia, vins, tradicions, tenim moltes coses, no? Però sí, la nostra ubicació és estratègica al lloc on estem.
Sí, sí, de fet és un paratge encisador, envoltat, com dèiem, d'aigua, de serres, de vertiginoses parets naturals, i a més, pel que m'han explicat, un dels millors moments del dia és el matí, quan ens despertem.
Sí, ens agrada molt el matí perquè sempre diem que té cada dia un color diferent l'aigua, no? És el que tenim, és el paisatge que tenim cada dia i que ens mirem cada dia, no? I que ens dona pau i tranquil·litat. I el reflexe del cel i la muntanya, l'aigua, doncs dona cada dia un color diferent, no? I per nosaltres això és màgic, sí. A part de, bueno, doncs el paisatge doncs ens permet de gaudir d'aquesta tranquil·litat, no?
Teniu entre els vostres serveis, ara m'explicaràs quins són, fins i tot un embarcador per fer activitats nàutiques.
Sí, també. Bueno, l'aigua, a part de donar això, tranquil·litat, no?, que et deia, doncs pues, també és un el lloc on es pot fer diferents esports, canoa, esquí nàutic, fa també el ioga amb una taula de pàdel surf, o sigui, aquests són els esports a l'aigua, però després hi ha d'altres, no?, d'altres a la zona, no?, pues, hi ha parapent, hi ha la delta, hi ha escalada, hi ha espeleologia, hi ha barrancs, hi ha infinitat de camins senyalitzats per fer senderisme i BTT, cicloturisme de carretera i itineraris de mototurisme.
Això t'anava a dir, es poden fer moltes activitats turístiques un cop instal·lats a l'hotel, perquè a més és que la vostra terra les ofereix. Per exemple, teniu un geoparc mundial de la UNESCO.
Sí, tenim dos marques turístiques al territori reconegudes per la UNESCO, i una és la Geoparc Mundial d'Orígens, que pel seu valor geològic excepcional doncs, bueno, ens permet doncs, conèixer tota l'evolució que ha viscut el planeta, no?, i que es pot apreciar els nostres paisatges. Es diu que és el territori on les pedres parlen, no? O sigui, diuen molt del que hem estat, no? O sigui, com ha estat l'evolució.
La història.
I després tenim destinació Starlight, perquè hi ha una qualitat excepcional de cel fosc i hi ha una claretat impressionant per l'observació del cel. Una visita imprescindible que s'ha de fer si visites el Pallars és el Parc Astronòmic del Montsec.
Totalment d'acord. Aquesta l'he fet jo i la recomano a tothom.
Sí. I, igualment, ja tenim a Tremp, hi ha un centre de visitants, no és un centre d'interpretació on hi ha tota la informació del visitant, que, bueno, on s'explica de forma molt interactiva doncs, tot el patrimoni cultural, no?, de la comarca. És un lloc doncs, per començar a planificar, bueno, les visites a la zona, doncs molt interessant, sobretot pels nens, no?
Sí,
perquè
sí.
És molt interactiu.
I pels nens hi ha un atractiu increïble, que són els últims dinosaures que van viure a Europa.
Sí, així com, bueno, com a curiositat, hi ha al Museu de la Conca de Lleida un espectacular coll de dinosauri de 5 metres de llargària. Això és pues, com molt espectacular, no? I, bueno, pues, parlant de pedres, no?, doncs el que és imprescindible conèixer també, que ara el tenim una miqueta més amb una reserva d'aigua mínima, és el congost de Mont-rebei. Però aquí hi ha diferents congostos també i muntanyes, com el de Terradets i el de Collegats. S'han de conèixer tots, també. No és només el de Mont-rebei, que és el que més se'n parla, però hi ha altres congostos també molt, molt interessants per visitar.
I segurament que hi haurà menys gent, trobarem menys gent.
Possiblement ja estigui menys gent, sí, podria ser.
Anem amb més visites interessants per fer si ens hi allotgem a l'hotel Terradets del Pallars. Mm. I després està la reserva de Beaumort.
També la reserva de Beaumort, també, sí, també és un espai per conèixer la fauna i els cèrvols, sobretot al setembre, on hi ha la brama. Quan és la brama, que és molt interessant i molt curiós, no?, d'anar-hi.
Ara seran les falles, per tant, és una de les excuses per venir a visitar-vos aquesta Festa del Foc que marca l'inici de l'estiu i que està declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, però és que també tenim un lloc per descobrir, que és la zona de la Terreta.
De la Terreta, també, sí, per conèixer els rapinyaires i els voltors, hi ha unes zones d'observació també molt interessants. Sí.
I després, un altre al·licient, Alba, per visitar-vos és la llarga història gastronòmica que teniu. Què és el més destacat de la vostra cuina?
Tenim, per sort, un territori amb uns productes de molta qualitat i nosaltres tenim tres ofertes gastronòmiques. Tenim un bufet lliure, un restaurant on és l'opció, que és l'opció més elaborada de la nostra cuina, amb matisos de les nostres arrels, no? Oferim un menú de temporada, un de quilòmetre zero, i incorporem productes d'aquí, de la zona. Per parlar d'alguns productes,
sí.
Tenim la carn d'ovella xisqueta, el formatge de tupí, la mel, la tradicional girella, el formatge de cabra, el safrà, la tòfona... Tenim molts productes que utilitzem, o sigui, que són d'aquí, no? I, a part de trobar-los al nostre restaurant, també es poden trobar les fires, no? Les fires que puntualment es celebren per la zona, no? La Fira de la Pobleta, la del Codony a Tremp, la del Bolet a Isona, la de Llimiana dedicada al mostillo, no?, que és un dolç fet amb most, i potser l'esdeveniment de referència és el Festival Cor de Vi, que celebra els mesos d'octubre i novembre a Tremp.
Alba, ens parlaves d'aquests plats que elaboreu en producte quilòmetre zero, però és que vosaltres teniu un hort propi i ecològic.
Sí, tenim un hort de... Sí, també per seguir la tradició, no?, de la meva àvia, que era la seva passió, l'hort, i ens fa molta il·lusió fer la continuïtat de l'hort, i també tenim gallines amb petita producció, perquè no donem l'abast per tot el que es consumeix aquí, però sí que ens agrada fer aquesta tasca, no?, d'anar a collir l'hort i veure com va creixent a poc a poc, no?
Doncs aquesta tarda al Viatge Bé de RAC1 hem descobert l'hotel Terradets, la seva història, aquest lloc que convida la calma, el repòs, el sentiment de connexió amb la natura, un espai, com dèiem, on desconnectar i passar unes bones vacances, Alba.
Pues us esperem.
Gràcies per obrir-nos les portes de l'establiment i ens veiem a Terradets. Que vagi molt bé. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge Bé.
Moment de viatjar fins a la Costa Daurada. Anem fins a Mont-roig del Camp i Miami Platja, al Baix Camp, un dels...
Bona tarda, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, moltes ganes de xerrar amb tu. Cada any per aquestes dates conversem i m'expliques una miqueta doncs, com va tot per Mont-roig del Camp i Miami Platja. Una opció per les vacances, com dèiem, de molts dels nostres oients que segurament que aquests dies estaran intentant decidir què fan i on van. I ara mateix et truco que esteu tancant ja la 15a edició de les jornades gastronòmiques del POC. Com ha anat l'edició d'enguany?
Doncs molt bé, van començar el dia 1 i just acaben avui, diumenge, i bueno, en principi bueno, la sensació que tenim és que han anat molt bé, perquè ja es veu que hi ha hagut molta participació, també hi participen molts restaurants, hi ha més d'una vintena de restaurants. Són les primeres jornades gastronòmiques que van fer, aquestes del POC, i són les que com les més esperades, no? I també com que estem ja més a prop del bon temps, la veritat és que sempre tenen molt bona acollida i participa molta gent i la veritat és que el sector de la restauració està content i nosaltres també perquè també es veu ambientillo, no? Pel poble fa vida.
El pop és un producte típic d'aquí de Mont-roig i Miami?
Sí, per això vam escollir aquestes jornades gastronòmiques que van ser les primeres, després hem anat incrementant, no? Aquestes jornades, però sí, el pop és molt característic d'aquí de la nostra zona i la veritat és que bueno, doncs, tens l'opció de tastar el pop de diverses formes i durant aquests dies la veritat és que han estat molt bé les jornades. Cada any se superen els restaurants, la veritat.
Ens deies que ja es veu ambient i és que ja tenim la temporada d'estiu a tocar. Crec que, a més, la previsió que teniu és molt bona, no? Quins indicadors teniu?
Doncs, com tu dius, és molt bona. Els indicadors que tenim de reserves, dels allotjaments amb els que parlem i les dades que anem consultant és que, bueno, però estan anant molt bé. El tret de sortida va ser Setmana Santa, que Setmana Santa, la veritat és que jo no recordava una Setmana Santa tan forta. I ja, doncs, ja els últims ja caps de setmana ja es comença a veure que hi arriba gent, hi arriben turistes. També tenim molt turisme de proximitat, aquests que ens visiten i venen a passar el dia, el cap de setmana, segones residències. Ja fa temps que es veu que ja hi ha l'ambientillo d'aquest estiu. O sigui que aquest estiu, bueno, pues sembla ser que serà bo, que ja teníem ganes.
Clar que
van
sí.
Passar algunes temporades una mica més dolentes, però bueno, ara ja tot sembla que ha tornat a la normalitat.
Sí, tant. Ens parlaves d'aquesta oferta d'allotjaments que teniu, és molt gran, i a més, se dedica a un dels factors que més valoren les persones que us trien, és el fet que teniu càmpings al municipi que fins i tot han rebut diverses distincions d'altíssima qualitat. De quines distincions estem parlant, Yolanda?
Sí, bueno, aquí tenim càmpings de primera categoria, són, la veritat és que és una passada. Pues un d'ells, el Playa Mont-roig, va guanyar el millor càmping d'Espanya. I després tenim un altre, bueno, són tots molt bons, però aquests en concret van tenir aquests guardons. I després tenim la Torre del Sol, que, bueno, que va guanyar el premi al més divertit, no? Escollit per la canalla, no? Doncs que dels que tenen més activitat. També partim de que aquí som un turisme familiar i la veritat és que aquests dos càmpings i la resta treballen molt doncs, perquè les famílies que vinguin aquí estiguin a gust i sempre pensant en els més peques de la casa perquè gaudeixin de les vacances i que s'ho passin molt bé.
A part dels càmpings, també compteu amb un gran programa d'activitats per l'estiu, no només per la família, per tots els públics. Com és aquesta oferta, Yolanda?
Doncs, bueno, aquí al nostre municipi, ja ho hem parlat alguna vegada, som mar i muntanya, o sigui, aquest binomi doncs, també ens permet tenir molta varietat d'activitats, sempre doncs, pensant en activitats doncs, d'un turisme així doncs, més tranquil, més saludable, més natural, més familiar. Tenim 12 quilòmetres del litoral i aquí a les platges doncs, bueno, doncs, passa de tot. Tenim oferta d'activitat aquàtica molt potent. Ara estem ampliant. Fins ara teníem el Club de Mar, que es trobava a Platja Cristall, i ara hem ampliat al llarg de tota la costa l'activitat nàutica, val? Pels que volen venir a fer esport nàutic. Tenim rutes que comencen al mar i acaben a la muntanya.
Després estan totes les activitats culturals organitzades, per exemple, pel Mas Miró.
Sí, aquí tenim el Mas Miró, doncs que ara, a més a més, ja forma part dels museus de Catalunya. I, bueno, és un lloc doncs, molt singular, és visita obligada, si vens aquí a Mont-roig i a Miami, perquè a més de conèixer la casa no, de l'artista on va començar tot, on t'expliquen la seva història, com va començar tota la seva obra, s'adapta al tipus de turisme que tenim. Hi ha tallers per les famílies, pels més peques, hi ha concerts, hi ha cates de vins, hi ha visites teatralitzades. O sigui, no és la típica visita al museu, sigui, hi ha diverses opcions i la veritat és que la gent que ve pues, gaudeix molt d'aquest lloc, és que, repeteixo, és molt singular i és important de visitar si vens per aquí.
Parada obligatòria aquesta, eh?
Sí.
Hem començat parlant d'aquestes jornades gastronòmiques del pop que acaben avui, però s'ha de dir que les festes populars que fareu durant les properes setmanes són unes quantes. Quines en teniu previstes?
Bueno, doncs les comencem ara per Sant Joan, que és la primera festa de l'estiu. Després tenim Sant Jaume al juliol, tenim la Fira a l'agost, però entre aquestes, que són les principals festes populars, doncs, bueno, doncs tenim festes de barri, sempre doncs, tenim el sector de la restauració o dels allotjaments que sempre fan alguna festa. O sigui, activitat festiva hi ha durant tot l'estiu, però les festes principals serien aquestes al juliol, Sant Jaume, i la Fira a Mont-roig a l'agost.
Va, anem amb un altre incentiu per unes vacances a Mont-roig, Miami Platja. M'estic referint a la vostra excel·lent gastronomia. Com és l'oferta de productes i de restaurants que oferiu als vostres visitants?
Doncs la veritat, en els darrers anys ha crescut moltíssim l'oferta gastronòmica, s'ha posat en valor. També pensem que gràcies a les jornades gastronòmiques, aquesta transformació que hem tingut a Miami de l'avinguda a Barcelona, el que era l'antiga carretera nacional, o sigui, això ens ha canviat el poble, s'ha canviat la destinació i ha fet que també molts locals que estaven buits s'atreveixin a obrir restaurant i, de fet, la veritat és que ara sí que podem dir que ara sí que hi ve gent de fora per la nostra gastronomia, no? Perquè es veu, no? Els darrers anys la veritat és que ha crescut bastant. I bueno, aquesta transformació que estem tenint a la població també es nota perquè fa doncs, que la gent doncs, això, que vulgui invertir i que vulgui muntar empreses. I la veritat és que estan tenint bastant d'èxit perquè de moment doncs, tots continuen treballant.
Doncs esperem que siguin molts els oients de RAC1, del Viatge B, que t'hagin escoltat i vulguin venir a Mont-roig i Miami Platja a descobrir doncs, tot això que avui ens has explicat. Moltíssimes gràcies, Jolanda, que vagi molt bé, bon estiu.
Gràcies a tu, Esther. Adéu.
Una abraçada, adéu.
A RAC1, Viatge B. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Sou fans de les obres d'Antoni Gaudí i grans amants de la gastronomia i els esdeveniments en general, aquest cap de setmana no us podeu perdre la 5a edició d'Elit Gaudí, l'únic màrquet gastronòmic que s'organitza a una obra d'Antoni Gaudí, en concret a la Torre Bellesguard de Barcelona. Per conèixer tots els detalls de la cita d'aquest any, tenim amb nosaltres la gerent de Bellesguard Gaudí, l'Anna Mollet. Anna, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, ja fa unes quantes temporades que en parlem i em ve molt de gust tenir-te avui coincidint amb l'Elit Gaudí amb aquesta 5a edició perquè jo hi he participat i realment és un esdeveniment que recomano a tothom.
Doncs moltíssimes gràcies. Estem aquí amb la nostra 5a edició i bé, doncs amb més menjar, més música i més bon ambient que mai.
Situem una miqueta als oients. Quina mena d'esdeveniment és l'Elit Gaudí? Per ubicar-los, com el descriuries? Què és ben bé? Quina és la vostra filosofia?
Doncs, a veure, nosaltres el que volíem era acostar Bellesguard, acostar el patrimoni arquitectònic i cultural de Bellesguard al públic general d'una manera diferent. I, per tant, se'ns va ocórrer el poder organitzar un màrquet gastronòmic, que és una cosa doncs, que té molta, que desperta molta afició actualment. I al principi doncs, era només menjar, no? Menjar i beure, així una mica representació de tot el món, amb diferents stands i food trucks. Després vam afegir les activitats infantils, després encara hi vam afegir la guarderia de gossos, hi vam afegir la música en viu, i els tasts, i les degustacions, i bé, i al final ens ha sortit aquí un poti-poti de cultura, gastronomia, i en definitiva ganes de viure i de passar-ho bé.
Clar, cada any aneu creixent perquè cada any us va coneixent més gent, heu d'afegir novetats com ha passat aquest any.
Exacte, una mica el tema és anar innovant, anar millorant durant aquells aspectes que trobem que es poden millorar i fent doncs això, que l'Elit Gaudí doncs es converteixi en un esdeveniment obligatori, no?, de temporada a Barcelona.
Uh-huh. Ara que ja sabem què és l'Elit Gaudí, explica'ns exactament on es troba la Torre Bellesguard, perquè sí que és veritat que a Barcelona doncs tenim moltes obres de Gaudí, però potser la Torre Bellesguard no és tan coneguda com d'altres.
Ah, exactament. La Torre Bellesguard es troba a la zona alta de Barcelona, just tocant a la Ronda de Dalt, molt, molt a propet del Cosmocaixa, per ubicar-nos així ràpid. És una obra molt desconeguda de Gaudí encara, de totes la que té més història, perquè s'aixeca sobre uns terrenys que tenen 2.000 anys d'història, i per aquest motiu també volem que la gent que s'acosti a l'Elit Gaudí tingui l'oportunitat de poder-la visitar. I durant tot l'horari d'apertura, doncs es pot descobrir, ja que van anar fins aquí, doncs es pot descobrir tots els secrets que s'amaguen a Bellesguard.
Uh-huh. Són dues entrades diferents, si volem entrar a la torre i també participar a l'Elit Gaudí, amb la mateixa entrada fem les dues coses, com va?
A veure, l'entrada al màrquet són 5 euros i després aquí pots anar-hi sumant totes les activitats que et vingui de gust fer, tant si són les activitats infantils, com si vols fer algun tast, com si vols fer la visita, es van sumant, diguéssim, per no encarir molt l'entrada base. L'entrada base l'hem volgut posar un preu simbòlic i després, a partir d'aquí, doncs, cada coseta que vingui de gust fer, doncs, es va sumant.
Uh-huh. Vareu començar divendres. Repassem una miqueta el programa, no?, que heu organitzat. He vist que a la sala de les cavallerisses hi haurà tallers i també tast.
Exacte. Hem volgut fer una petita mostra dels diferents productes o els principals productes que oferim. També de la gent que ha confiat en nosaltres i que ens ha sponsoritzat, com és el cas de l'Ambra, dels vins Sumarroca i de la Ginebra 100 and No More. Però després també hem volgut fer una mica d'aparador, aprofitar que nosaltres fem una gran difusió, no?, i una gran publicitat. Hem volgut fer d'aparador d'activitats que es fan a Barcelona la resta de l'any, que nosaltres presentem a l'Elit Gaudí, però que la gent pot seguir trobant, com és, per exemple, una aliança que hem fet amb l'hotel El Palace de Barcelona.
Molt bé, molt bé.
Que ens fa doncs un show cooking amb el seu chef. Fem també un taller d'il·lustració i còctels que es diu Art and Drinks, que també s'acostuma a fer al Palace, que és xulíssim, que et donen fas dos còctels i a més doncs t'ensenyen a il·lustrar, el Joel Minyana. I després fem una cata de vermut també xulíssima, que a mi em van regalar pel meu aniversari i vaig dir aquesta, la vull per nit, Gaudí, que la fem amb Bermudas University, que fas el teu propi vermut, i és una passada també. En definitiva, tots els tasks que tenim volem que siguin de la màxima qualitat. Hem prioritzat la qualitat a la quantitat.
I després el que tu comentaves, no?, la cirereta d'aquest Elit Gaudí és la visita a la Torre Bellesguard. Realment, jo que hi he pujat, recomano a tothom que, per poc que pugui, que pugi, perquè realment és un edifici increïble, és preciós, i les vistes que es tenen des de la part de dalt són magnífiques.
Exacte, només per la fotografia de dalt de tot ja s'ho val, eh? Però bueno, són visites guiades amb els nostres guies i realment la gent surt molt contenta de la visita, perquè com que encara és molt desconeguda, és un Gaudí totalment diferent i inèdit el que trobes aquí.
Per què creus en aquest tan desconeguda aquesta obra?
Doncs jo crec que sumen diverses coses. Vam ser de les últimes en obrir. De fet, aquest proper setembre farà 10 anys que vam obrir portes. Vam ser de les últimes en obrir. Estem una mica allunyades del que és el centre i, per tant, doncs no passes per davant d'aquella, no?, per clar, casualitat, sinó clar, que hi vens expressament. I perquè clar, les altres doncs fa molt més temps que estan posicionades, no? Però, bueno, piquem molta pedra per donar-nos a conèixer i cada vegada som més la gent que ens coneix, ja sigui perquè ve a visitar-nos o sigui perquè ve a un d'aquests esdeveniments que muntem, i llavors descobreix Bellesguard i ja tanquem el cercle, no?
Mm-hmm. Doncs, Anna Mollet, gerent de Bellesguard Gaudí, enhorabona per aquesta 5a edició i m'imagino, doncs, que quan acabi ja preparant la 6a.
Exacte, amb tota la il·lusió com a la primera edició. Us esperem a tots aquí.
Enhorabona a tot l'equip, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies, adéu a tots.
Fins Fins aquí aquest viatge bé de diumenge que ens ha portat fins a Valls, Mont-roig del Camp i Miami Platja, també fins a la Vall de Boí o l'hotel Terradets al Pallars. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem després de la Revetlla de Sant Joan el proper dissabte 24 de juny a les 3:03 de la tarda, que ja serà estiu. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.